Espanya activa l'exèrcit per reforçar la frontera amb el Marroc, mentre Itàlia i Dinamarca eleven la pressió en la lluita antiimmigració. Bon dia, són les dues.
Catalunya migdia. Amb Marc Teixidor.
El Ministeri de Defensa ha revocat tots els permisos dels militars desplegats a Ceuta perquè estiguin disponibles els pròxims dies davant el risc d'una nova entrada massiva a la ciutat autònoma, Marta Prat.
I mentrestant, el govern espanyol ja ha registrat 1.400 menors no acompanyats a Ceuta, una xifra que pot créixer els pròxims dies.
Madrid, Paula Brujats.
Sí, perquè encara hi ha molts menors que fan cua a les dependències policials per identificar-se. El president de Ceuta demana auxili, calcula que entre menors i majors d'edat hi ha encara més de 10.000 migrants als carrers de Ceuta, mentre el govern espanyol ara agilitza l'atenció als nens i adolescents i prioritza retornar-los cap al Marroc amb les seves famílies. Ho han acordat avui Vives i el ministre Ángel Víctor Torres, que s'han reunit aquest matí.
És insoportable. Es insostenible.
Lo importante con respecto a los menores de priorizar el reagrupamiento familiar. Creo que es la primera de las medidas.
I en la vessant política, el Partit Popular confirma que assistirà a la reunió amb el govern espanyol per gestió del repartiment, en contra de l'opinió d'alguns dels seus governs autonòmics. Mentrestant, a la Unió Europea, Itàlia i Dinamarca sumen esforços i demanen mà dura contra la immigració il·legal.
I si parlem de la calor d'aquest estiu, ja us avancem que no és només una sensació. El juny i el juliol han estat els més calorosos i secs a l'Europa Occidental des que es tenen registres.
Ho constata el darrer informe Copernicus, que alerta dels riscos de la combinació de les temperatures altes i la falta de precipitacions. Carlo Buontempo, de Copernicus, també destaca la situació als oceans.
A nivell global és una situació sense equivalent històric per la temperatura de l'oceà de juliol i amb el pujat de la temperatura del Pacífic com a conseqüència del Niño anirem a pitjor.
I ja fa dies que escalfem motors, però a només dos dies per l'eclipsi ens farem ressò dels consells de seguretat dels oftalmòlegs per aquells que el vulguin veure i passarem per Tarragona i Lleida, els punts de Catalunya on es podrà observar en la seva totalitat.
Per exemple, si es vol veure el fenomen des del mar, és important informar-se abans perquè Salvament Marítim prepara un operatiu especial i recorda que hi ha embarcacions que no podran navegar. I a Lleida es tancaran els accessos del pic del Montmaneu per evitar aglomeracions i reduir el risc d'incendi que continua sent molt alt.
I un dia més hem de parlar de la guerra a Ucraïna. Les últimes hores, els drons ucraïnesos han provocat almenys 13 víctimes mortals i una quarantena de ferits en un atac a 1.200 quilòmetres del front. És l'atac més mortífer contra el territori rus dels últims dos anys. Moscou, Cristina Solías.
L'objectiu de l'atac era un dels complexos petroquímics més grans d'Europa i s'emmarca en l'escalada de bombardejos aeris dels dos bàndols contra ciutats. En el cas de Rússia, això provoca cada vegada més víctimes civils a les regions. El Kremlin ha concentrat bona part de les defenses a Moscou i ha desprotegit així l'interior del país.
I atenció aquests dies, si sou dels que feu teletreball, si marxeu de vacances i penseu traslladar la feina a la segona residència, per exemple, us podreu afrontar una possible sanció. La llei estipula que el lloc de treball ha de coincidir amb el que s'ha comunicat a l'empresa.
I l'accés al Parc Nacional d'Aigües Tortes i Estany de Sant Maurici per Espot obrirà parcialment demà, mentre continuen les tasques per netejar l'esllavissada d'ahir al pàrquing de Prat de Pierro.
Espot, Pau Rovira.
Sí, els treballs de neteja estan sent més complexos del previst per la gran quantitat de fang, terra i pedres acumulades. Demà s'obrirà el sector del pàrquing, que ja és practicable, tot i que la recuperació total de l'aparcament s'allargarà diverses setmanes, com a mínim dues, i ja s'estan prenent mesures de seguretat per si les tempestes previstes originen nous despreniments.
I a la cultura repassarem les estrenes televisives i de les plataformes de la setmana i parlarem del festival Jordi Savall, que arrenca avui.
Sí, un festival que arriba a la sisena edició, marcat per l'eclipsi. Santes Creus, Montblanc, Valls i Alcover seran els escenaris d'una vintena de propostes que combinen música antiga i creació contemporània.
I quan faltin 20 minuts per les 3, Ernest Macià, bon dia.
Bon dia.
Arribaran els esports amb un Barça que espera resoldre aquesta setmana que comença dos expedients.
És així, els expedients de Ferran Torres, que ell ja té acord amb el PSG, ara toca que el Barça i el PSG es posin d'acord, i l'expedient de Rodri amb el City, en aquest cas, un cop ja doncs, el Barça va presentar i el City va rebutjar la primera oferta.
Això serà el temps dels esports, i ara la doble T. La La primera té el trànsit amb la Mariluz García. Bon dia.
Hola, bon dia. Doncs hem tingut un matí amb complicacions a diferents punts arreu de Catalunya. L'AP7 a la Roca del Vallès en direcció Barcelona-Tarragona per un accident, també congestionada de la Granada del Penedès a Santa Margarida i els Monjos, direcció Tarragona. Nacional 2 a la frontera del Portús a la Jonquera, direcció França. La C63 a Lloret de Mar. Nacional 260 a Llançà, en sentit nord. Autovia 2 a Jorba, direcció Lleida. C14 i N260 entre Ribera d'Urgellet i Adrall a l'Alt Urgell. I l'N145 a la frontera amb Andorra, en sentit nord.
I l'altre té el temps.
T'esperem a la Casa de l'Aigua amb gas Vichy Catalán, on l'autenticitat i el benestar van de la mà. Vichy Catalán us ofereix el temps.
Néstor Gómez, bon dia.
Hola, bon dia.
Com ho tenim, això?
Doncs ara per ara, encapçalada per les precipitacions febles que han anat caient a l'oest del país de matinada, matí i fins i tot a hores d'ara, ara descarregant una miqueta cap al Berguedà, també cap a la Cerdanya, precipitacions minces, les més destacades, 4 litres a Pinós, però se n'esperen de cara a aquesta tarda intenses cap al massís dels Ports i també cap al Pirineu de Lleida, sectors des de la Vall d'Aran fins també l'Alta Ribagorça, sector dels Pallars o Alt Urgell, sota avís de pluges que poden superar els 20 litres per metre quadrat en 30 minuts. Com més a prop de la façana costanera, el cel es mostrarà molt més variable amb calor intensa. Ara mateix, al voltant dels 37 graus a Girona, 37 al Montmell. I una dada destacada, no només la temperatura del mar és càlida, sinó que té repercussió sobre les nits a la façana costanera. En el cas del Raval, portem ja 41 nits de nit tòrrida. Un fet excepcional perquè l'anterior vegada que havíem tenit tantes era el 2022 amb 39. I cal dir que fins al 2021 pràcticament eren poquetes, al voltant d'unes 8 o 10, i el darrer any sense nit torri de Barcelona cal remuntar-se al 2014.
Déu-n'hi-do, Néstor. Demà, per cert, parlarem ja de la previsió per l'eclipsi. De moment avui encara és d'hora.
És d'hora. Podríem parlar una miqueta, però en tot cas demà sí que ja tindrem molt més detalls de com es presentarà, sobretot ja no per si plou o no plou, sinó si n'hi ha o no n'hi ha nuvolositat, que és el que en definitiva és el més important.
Doncs demà ho repassem. Gràcies, bon dia.
Gràcies, bon dia.
Aquesta informació ha estat elaborada en coordinació amb el Servei Meteorològic de Catalunya.
Són les 2:07. El govern espanyol mobilitza l'exèrcit pel risc d'una nova entrada de migrants a Ceuta aquest cap de setmana. Fa dies que la policia repassa les crides a les xarxes i avui el Ministeri de Defensa ha cancel·lat vacances i permisos dels militars desplegats a la frontera amb el Marroc. La crisi és lluny de resoldre's. Ja hi ha més de 1.400 menors d'edat registrats a Ceuta i ara el govern espanyol prioritza que tornin amb les seves famílies als seus països. Madrid, Paula Brujats, bon dia.
Què tal? Bon dia. El Ministeri de Defensa ha suspès tots els permisos i a partir de dijous tots els soldats destinats a Ceuta hauran d'estar actius davant l'amenaça d'una nova entrada massiva. Mentrestant, la situació a Ceuta està molt lluny de recuperar la normalitat, amb prop de 10.000 migrants encara pels carrers, com acaba de denunciar el seu president, Juan Jesús Vivas.
És insoportable. Es insostenible. Entonces nosotros calculamos que aquí podemos estar hablando entre 8 y 11.000 personas fácilmente.
I la que més preocupa és justament la situació dels menors, 1.400 identificats fins a dia d'avui, d'altres joves i adolescents que fan cua per identificar-se i alguns que malviuen acampats a la platja davant l'evident desbordament per l'arribada de tots aquests nois i noies. El govern espanyol diu ara que la prioritat és retornar-los amb les seves famílies al seu país d'origen. Ángel Víctor Torres, ministre de Política Territorial.
Però sí que hemos reforzado personal, la delegación de gobierno para habilitar los mecanismos administrativos que permitan que estos menores puedan estar en otros lugares. Y entre esos lugares hemos priorizado, y creo que es lógico, el reagrupamiento familiar.
Però aquest procés que diu el ministre no és fàcil, s'ha de localitzar la família i han d'acceptar que el seu fill retorni. El govern espanyol i les comunitats autònomes faran aquest dijous la primera reunió per organitzar el repartiment dels menors que no puguin retornar amb la seva família i el Partit Popular, a diferència de Vox, diu que sí, que anirà a la trobada. Elías Bendodo, portaveu dels Populars.
Lo primero, hablar con Marruecos para que vuelvan con sus familias. A partir de ahí nosotros asistiremos a la reunión a escuchar y no significa que estemos de acuerdo con las políticas del gobierno.
I el PP, que es desmarca de Vox, ja que els consellers de l'extrema dreta, de l'Extremadura, a l'Aragó i a Castella-Lleó, ja han dit que plantaran la ministra i que no aniran a la trobada d'aquest dijous.
Gràcies, Paula. Mentrestant, Itàlia i Dinamarca fan front comú per reclamar un enduriment de les mesures antiimmigració a Europa. Els dos governs han rebutjat la immigració descontrolada i han demanat la creació de centres de deportació en països tercers. 11 dies després de la crisi a Ceuta, el comunicat conjunt dels dos països afegeix pressió perquè s'apliqui més madura, Jordi Baró.
La primera ministra italiana, Giorgia Meloni, i la seva homòloga danesa, Mette Frederiksen, són d'una d'extrema dreta i l'altra socialdemòcrata. Malgrat provenir de posicions polítiques i geogràfiques molt diferents, les úniques dones primeres ministres a la Unió Europea han volgut unir forces contra la migració, amb un comunicat on defensen que cal una política rigorosa i més expulsions, i on vinculen la migració irregular a l'augment de la delinqüència, la pressió sobre els serveis públics i l'erosió de la confiança pública. Itàlia suma el suport de Dinamarca mentre manté el xoc diplomàtic amb Espanya, que fa que ara mateix els dos països tinguin suspès l'espai de lliure circulació Schengen i facin controls recíprocs de viatgers en ports i aeroports. Al matí de Catalunya Ràdio, el vicepresident del Parlament Europeu i eurodiputat del PSC, Javi López, ha denunciat la postura de la Comissió Europea de no intervenir.
La Comissió Europea està absolutament desapareguda. Amb això hauria d'haver aturat aquesta escalada i hauria de protegir l'espai Schengen.
Arran de la crisi de Ceuta, el govern italià va reintroduir controls als viatgers procedents d'Espanya, que mantindrà fins al 15 d'agost, davant la negativa a aixecar-los al govern espanyol a imposar la mateixa mesura per a qui arribi d'Itàlia, una mesura que el ministre d'Exteriors italià, Antonio Tajani, ha qualificat avui de desproporcionada.
Doncs ens centrem ara en aquesta qüestió, la crisi fronterera entre Itàlia i Espanya, que està aixecant molta polseguera, però no és ni de bon tros el primer cop que un estat membre de l'espai Schengen reintrodueix temporalment controls amb ciutadans de determinats països. De fet, és una possibilitat que preveu el mateix tractat, tal com va esgrimir el comissari europeu d'Interior i Migracions, Magnus Brunner, quan se li va preguntar per la decisió d'Itàlia.
Un estat membre pot de manera excepcional i temporal reintroduir controls a les seves fronteres internes. Això està previst en el Codi Fronterer de Schengen. I altres estats han exercit aquesta potestat quan han hagut d'afrontar amenaces serioses contra les polítiques públiques i la seguretat interna.
Aquest sí que és el primer cop, però, que un estat que no comparteix frontera amb Espanya reimplanta controls per als seus ciutadans. Cèlia Sarnales, bon dia.
Bon dia.
Quines excepcions contempla Schengen?
Doncs mira, la raó de Schengen, de ser de Schengen, hem de recordar que és la llibertat de circulació, en primer terme, en un espai de 450 milions de persones i 29 estats. És a dir, Schengen va més enllà de la Unió Europea, perquè hi ha països com Suïssa, Noruega o Islàndia que formen part de Schengen, però no de la Unió Europea. El tractat, en tot cas, sí que permet reimplantar controls, però sempre ha de ser l'últim recurs, diu la Comissió Europea, justificat i amb una durada limitada, entre 3 i 6 mesos amb renovacions de fins a 2 anys. Però ni es pot suspendre Schengen ni es pot fer fora cap membre de forma unilateral.
I quins són els motius per reintroduir els controls a les fronteres?
Sobretot, com deia el comissari, són amenaces a la seguretat. Per exemple, es pot reintroduir controls en grans esdeveniments esportius o cimeres internacionals. De fet, és el que va fer França recentment, incloent-hi els ciutadans d'Espanya, per a la cimera del G7 del juny a Vian. Avui, però, el principal motiu que esgrimeixen els països que ho fan és la migració irregular.
Fem un cop d'ull a quins són els altres estats membres de Schengen que tenen actualment en vigor controls fronterers.
Doncs mira, des del 2015, que recordem, van entrar més d'un milió de refugiats de sirians a Europa, sempre hi ha hagut algun estat amb controls fronterers interns vigents. La diferència amb el cas d'Itàlia és que sempre es fa amb estats amb qui tu comparteixes frontera. Per tant, actualment aquests països són Alemanya i Àustria, per motius d'entrada de migrants irregulars, que han reimplantat controls terrestres amb els veïns de l'est i dels Balcans. També ho han fet els Països Baixos, Polònia, Noruega i Suècia. Però el cas dels dos països nòrdics és diferent, esgrimeixen altres motius, que són frenar l'entrada de bandes criminals, grups islamistes radicals i espies russos.
Dues i 13 minuts, Europa Occidental ha viscut el període de juny i juliol més calorós de la seva història, segons l'informe del Servei de Canvi Climàtic de Copernicus, Toni Fortesa.
La calor i la sequera han estat especialment intenses a Espanya, França, el Regne Unit i diverses zones d'Alemanya, un fet que ha comportat que els principals rius europeus, com el Sena, el Rin i el Danubi, portin molt menys cabal del que és habitual. Carlo Buontempo, responsable del Servei de Canvi Climàtic de Copernicus, alerta dels riscos que comporta aquesta combinació d'altes temperatures i sequera.
Són dos fenòmens una mica que s'alimenten recíprocament, perquè la temperatura tan alta, que l'evaporació pugi, faci el sol més sec, i de l'altre costat un sol més sec respon de manera més ràpida a la pujada de temperatura, fent una onada de calor encara pitjor.
I la situació també és preocupant al mar, on la temperatura de la superfície de l'oceà ha arribat a més de 20 graus al juliol, el valor més alt registrat mai aquest mes.
És una situació sense equivalent històric per la temperatura de l'oceà de juliol i amb el pujat de la temperatura del Pacífic com conseqüència del Niño anirem a pitjor.
A Europa, el mar també ha assolit temperatures rècord, tant a l'Atlàntic com al Mediterrani occidental. A Catalunya, aquesta calor acumulada al Mediterrani pot afavorir forts aiguats a la tardor. Quan l'aire fred entri en contacte amb un mar molt calent i amb l'aigua encara evaporant-se, i aquesta situació podrà augmentar la inestabilitat i provocar episodis de precipitació molt intensa i inundacions.
Doncs al País Valencià els bombers intensifiquen les tasques d'extinció de l'incendi que crema des de divendres a Tiritx, a l'Alt Maestrat, que ja ha arrasat més de 800 hectàrees i ha obligat a evacuar tot el municipi de Catí, d'uns 700 habitants, Laura Cugat.
Segons l'última actualització dels serveis d'emergències, l'evolució és favorable gràcies a la millora de les condicions meteorològiques aquesta matinada, però estan molt pendents de les tempestes i les fortes ratxes de vent de la tarda que poden complicar la situació.
I en un altre punt de la península, l'incendi de niebla a Huelva, que ha afectat més de 20.000 hectàrees, 12.000 més que ahir.
Més de 600 efectius i 26 mitjans aeris estan combatent el foc en una jornada extremadament complexa pels canvis de vent. El foc, ara mateix es troba fora de la capacitat d'extinció, ha obligat a desallotjar més de 400 persones i a tallar 5 carreteres. I a Castell i Lleó hi ha 5 focus actius i preocupen, sobretot, els dos de Segòvia que han obligat a evacuar dues poblacions.
I les altes temperatures d'aquest estiu han fet augmentar molt les consultes a les clíniques veterinàries. Ens hem fixat moltes vegades en com ens afecta als humans la calor, doncs ens fixem ara en els animals, perquè la calor extrema també afecta els animals de companyia i el Consell de Col·legis Veterinaris de Catalunya demana estar atents al seu comportament. Quines són les principals consultes que reben a les clíniques, Toni?
Doncs una de les més habituals aquests dies és si és preocupant o no que el gos o el gat begui tanta aigua. La presidenta del Consell de Col·legis Veterinaris de Catalunya, Verònica Araunavenya, assegura que és un senyal que l'animal pateix calor.
És superimportant perquè ells mantinguin la seva temperatura corporal, que tinguin aigua a l'abast, que sigui fresca. Aquest any està sent, ja dic, especialment dur en quant al seu manteniment de temperatura. Pateixen moltíssim, estan tota l'estona estirats, buscant el lloc més fresc de la casa. Vull dir que tot el que sigui baixar i ajudar-los a mantenir la temperatura corporal serà benvingut.
I també és important no forçar el gos a fer exercici pel fet que estem de vacances i volem sortir a passejar. Hem de deixar que l'animal pugui decidir.
Els hem de deixar que triïn si volen o no volen sortir a fer un passeig. Els hem de deixar que busquin el seu lloc a casa. Els hem de raspallar sovint perquè la càmera d'aire sigui prou important com per mantenir la temperatura. I els gats exactament igual, deixar amagar-se en el lloc més fresc de la casa i deixar-los l'aigua que necessitin durant el dia.
Els animals d'edat avançada o amb sobrepès i les races de gos amb el nas xato són els que pateixen més la calor. D'altra banda, també hem d'evitar deixar les gàbies amb ocells a l'exterior a prop de les finestres perquè els vidres deixen passar la calor i això afecta directament l'animal.
Dos minuts i mig per sobre d'un quart de tres de la tarda, el Pla de Renovables de la Generalitat incompleix una quarantena d'articles de la normativa catalana, espanyola i europea, segons la Xarxa Catalana per a una Transició Energètica. Aquesta organització, que plega ajuntaments i entitats, afirma que el Pla per repartir energia renovable pel territori, conegut com a Plater, no ha tingut en compte l'opinió dels municipis i exigeixen que es retiri i es comenci de zero, Mireia Sala.
Més de 300 municipis d'una quarantena de comarques s'estan organitzant en una associació per aturar el pla i fer-se escoltar. Es queixen que la Generalitat no ha tingut en compte la seva opinió i preparen un pla de renovables alternatiu que, segons diuen ells, no impliqui destruir camps agraris ni boscos. Àlex Tarés és alcalde de Vilademuls i president del Consell Comarcal del Pla de l'Estany.
S'ha presentat al País un plàter que ha estat fet amb presses, de qualsevol manera, sense escoltar el territori i només proveint pels interessos de les companyies energètiques i dels fons voltors que volen enriquir-se. Voler fer un matxambrat d'al·legacions per poder dir que han consensuat alguna cosa no és la solució que el nostre país necessita. Cal fer un pla nou.
La Generalitat, en canvi, veu les més de 12.000 al·legacions que s'han rebut com una via de participació per ajustar la proposta inicial a les necessitats de cada lloc. Anna Camp és la directora de l'Institut Català de l'Energia.
Valorem molt positivament el fet d'haver rebut moltes al·legacions. De fet, portem des del mes de novembre doncs, explicant el plàter, donant eines als ajuntaments per tal que puguin fer al·legacions.
El Departament de Territori afirma que un cop s'hagi analitzat les al·legacions farà les modificacions que calgui i obrirà un segon procés d'informació pública.
Dos dies abans de l'eclipsi total de sol, els oftalmòlegs remarquen la importància de mirar-lo amb ulleres homologades, sobretot si no som a la zona on es podrà veure el 100% d'aquest fenomen. A Tarragona, a les Terres de l'Ebre i Lleida, el Departament de Salut ha reforçat els centres de salut preveient l'afluència de persones que volen presenciar l'eclipsi total, que no es repetirà a Catalunya fins l'any 2180. Mònica Mas, bon dia.
Bon dia.
Quin és el moment més crític per a la salut dels ulls?
Doncs, sobretot en el moment de l'eclipsi total, com deies, perquè no serà del 100% a tot Catalunya. Ho explica el doctor Artur Ruiz, cap del Departament de Còrnia de l'Institut Català de la Retina, en declaracions a Catalunya Ràdio.
Tot i que mirem l'eclipsi des d'una zona que no sigui Tarragona, si mirem directament al sol sense la protecció adequada, seguirem rebent una quantitat de llum suficient per provocar una retinopatia solar i podem patir les mateixes lesions oculars des d'un altre punt de la geografia.
Per tant, només quan el cel quedi completament enfosquit i el sol íntegrament tapat per la lluna es podrà observar l'eclipsi a ull nu des del Camp de Tarragona, Terres de l'Ebre i el Ter Sud de Lleida. A la resta de Catalunya no serà total i, per tant, s'haurà de mirar sempre amb ulleres.
Consells de seguretat, però el Departament de Salut ha reforçat les zones on hi haurà més afluència de gent.
Sí, hi haurà més oftalmòlegs i metges de guàrdia als centres d'atenció primària, als hospitals i al sistema d'emergències mèdiques de Tarragona i Lleida, tal com ha detallat al Matí de Catalunya Ràdio Ferran Roche, que és director dels Serveis Territorials de Salut de les Terres de l'Ebre.
No en el mateix moment, no a la matinada del dia 12, sinó probablement el dia 13 o el dia 14. Són lesions que no són instantànies, sinó que apareixen els dies següents. Llavors hem procurat també que tant els hospitals grans com els hospitals més petits, els comarcals, doncs el dia 13 i 14, també pel matí disposin de suficients professionals per atendre les urgències que puguin venir.
A recomanar comprar ulleres homologades en òptiques i establiments especialitzats, museus, centres científics o astronòmics i evitar les que es venen en línia.
Gràcies, Mònica. I salvament marítim, atenció si sou dels que teniu pensat anar a veure aquest eclipsi, prepara un operatiu especial davant l'allau d'embarcacions que sortiran a la mar per veure l'eclipsi a la costa de les comarques de Tarragona. Recorden que les petites embarcacions, com caiacs o patinets, no podran navegar durant aquest fenomen. Tarragona, Ricard Buigas.
Salvament Marítim preveu una presència massiva d'embarcacions d'esbarjo per veure l'eclipsi des del mar. El cap del Centre Nacional de Coordinació de Salvament, José Manuel Allegue, diu a 3Cat Info que estaran operatives totes les embarcacions i l'helicòpter en base a Reus.
Nos preocupa un decremento en la seguridad marítima. Por supuesto, concentraciones probables, concentraciones de embarcaciones en los alrededores de puertos deportivos, clubes náuticos y puertos en general. Eso es la mayor preocupación.
La normativa prohibeix que les embarcacions de menys de 5 metres d'eslora sense matricular i petits aparells com els caiacs, taules de surf o els patinets puguin navegar a partir d'una hora abans de la posta del sol. El Llegué ha explicat que els cossos de seguretat han estat fent pedagogia per evitar que aquest tipus d'embarcacions surtin a la mar. Per garantir que els efectius de salvament marítim estiguin operatius en cas d'emergència, tots estaran de forma presencial a les seves seus. D'aquesta manera evitaran un possible col·lapse del trànsit.
I quan arrencàvem, us ho dèiem, passaríem per Tarragona, ja ho hem fet. Ara ens centrem en Lleida, l'altre punt on es podrà observar l'eclipsi. El Montmaneu, el cim més alt del Segrià, quedarà tancat perquè ningú hi pugi a veure el fenomen. Ho han decidit aquest matí els ajuntaments de la zona perquè el risc d'incendi és molt alt i temen que es desbloquegin els camins que hi arriben. La zona es va cremar l'any 2003. Lleida, Noelia Casellas, una prohibició que afecta tant vehicles com persones.
Sí, que començarà ja demà al migdia. No es podrà pujar ni a la zona del pic de Montmaneu ni tampoc als plans de Montmaneu situats entre 400 i 500 metres d'altitud. Ho han decidit els ajuntaments de la Granja d'Escarp, Seròs i el Matret, juntament amb Protecció Civil, els agents rurals i el Departament d'Interior. Temen que hi vagi massa gent, que es col·lapsin els camins, que són estrets, i que si calgués no hi puguin pujar els serveis d'emergències. Manel Soler, l'alcalde de la Granja d'Escarp.
L'any 2003 hi va haver incendi en aquesta zona que es van cremar 1.500 hectàrees. Nosaltres no ens podem permetre el fet de saber que estem en pla Alfa 3 amb possibilitat d'arribar al pla Alfa 4, obviar aquestes recomanacions i deixar que la gent pugi amb total llibertat.
A més, Soler llança un missatge directe perquè fa setmanes que van omplir les activitats organitzades.
Nosaltres l'únic que fem ja ara en aquest moment, a dos dies i mig de l'eclipsi, és demanar que la gent no vingui a la Granja d'Escarp. Ras i curt.
Al Matret també es tancaran les zones boscoses del municipi. En aquesta zona del Segrià, la totalitat de l'eclipsi superarà el minut, més del doble que a la ciutat de Lleida.
I ens quedem a Lleida perquè l'ocupació s'ha disparat a aquestes comarques, sobretot a les Garrigues i al Segrià, perquè és on es podrà veure l'eclipsi completament. Això en una zona i una època de l'any en què les reserves en hotels i allotjaments rurals solen ser molt baixes, Júlia Albacar.
A Ponent, l'eclipsi total només es podrà veure a Lleida Ciutat i al sud del Segrià i a la comarca de les Garrigues. Això ha fet disparar les reserves en esta zona, una situació inèdita perquè l'estiu acostuma a ser un moment de baixa ocupació. Pilar Bosch és la regidora de promoció de la ciutat de Lleida.
Els hotels de la ciutat de Lleida estan plens en una època de l'any que, doncs, com bé sabeu, els hotels no arriben al 20% d'ocupació en un 11-12 d'agost habitual.
Segons la Paeria, es calcula que l'eclipsi tindrà un impacte econòmic de 300.000 euros al sector hoteler de la ciutat. Pel que fa al perfil dels visitants, la majoria són del país, però també s'han detectat reserves de grups de caçadors d'eclipsis. Juli Alegre és director del Patronat de Turisme de la Diputació de Lleida.
Per eclipsis solars n'hi ha cada any, però això genera que n'hi hagi tot un col·lectiu de persones que van a caçar l'eclipsi, que van a seguir l'eclipsi. Aquests són els que han reservat amb molta antelació.
Que remarca que aquest fenomen és una oportunitat per donar a conèixer el territori. Al voltant de l'eclipsi, tant ajuntaments com empreses del sector han programat diferents activitats lúdiques i gastronòmiques.
I saltem ara a les comarques de Girona, perquè també es preparen per aquest eclipsi de dimecres, tot i que allà només es veurà parcialment, per sobre del 98%. Destaquen les activitats que s'organitzen a l'Observatori Astronòmic d'Albanyà entre l'Alt Empordà i l'Alta Garrotxa, a Girona, Fèlix Martín.
La coincidència de l'eclipsi amb la pluja d'estels fa que sigui una setmana molt especial i les entrades, per exemple, a l'Observatori d'Albanyà per dimecres s'han exhaurit, ha explicat el seu responsable, Sergio Ferris.
Ja fa més d'un mes que ja les tenim les entrades esgotades, tenim espai per a 140 persones. Important saber també que aquest eclipsi, el que és coincidència aquest any, és que la pluja d'estels coincidirà amb lluna nova també, amb el dia de l'eclipsi al màxim. Per tant, això ens donarà unes condicions excel·lents durant tota la setmana.
D'altra banda, l'entitat astronòmica de Girona organitza una observació pública al poble de Llagostera, al Gironès. També proposa veure l'eclipsi des de l'esplanada enlairada on hi ha l'església de Vallcanera, això és el poble de Sils. I més a prop del cel, a 2.000 metres d'altitud, a l'estació de muntanya de la Molina de Cerdanya, proposen pujar amb el telecabina fins al refugi del Niu de l'Àliga. A la Vall de Núria, al Ripollès, han programat agafar el telefèric fins a l'esplanada de l'Alberg.
Són les 2:26, fins aquí la informació relacionada amb l'eclipsi. Fem una pausa i de seguida ens mirem al món.
Catalunya migdia.
El 12 d'agost es preveu una mobilitat elevada cap als punts d'observació de l'eclipsi al Camp de Tarragona, les Terres de l'Ebre i Ponent. Si tens previst desplaçar-t'hi, planifica el trajecte amb antelació, surt en temps i segueix les rutes recomanades per evitar congestions. Recorda que per observar l'eclipsi en seguretat i protegir-te la vista, cal que facis servir només ulleres homologades.
Consulta'n la informació a gencat.cat/dispositiu-eclipsi.
Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
Estàs tot el dia amb el mòbil i no has vist aquest descompte? Obre ara l'app de MediaMark. Només avui, 10 d'agost, i només a la nostra app, et donem un 15% de descompte en la millor tecnologia. I si encara no la tens, descarrega-te-la i gaudeix de tots els avantatges d'unir-te a mi MediaMark.
Catalunya migdia.
Ucraïna ha perpetrat l'atac més mortífer dels últims dos anys contra territori rus. Els drons ucraïnesos han bombardejat la regió del Transtran i han matat almenys 13 persones, entre ells un menor, i n'han ferit una setantena en un atac que ha afectat la refineria més important de Rússia. En un altre episodi, en les últimes hores, l'exèrcit ucraïnès ha disparat drons en instal·lacions industrials d'una ciutat de Sibèria, clau pel negoci del petroli i el gas. Els atacs d'avui evidencien que el Kremlin només és capaç de blindar la capital. Moscou, Cristina Solies, bon dia.
Bon dia. L'atac tenia per objectiu un dels complexos petroquímics més grans de Rússia i del continent, tot i que les autoritats no donen detalls de quines empreses han quedat danyades ni tampoc de qui són i com han mort les víctimes. S'ha declarat un dia de dol a la República. Aquest bombardeig forma part de l'escalada dels dos bàndols contra ciutats que està provocant que cada vegada hi hagi més víctimes civils. Un dels portaveus del Ministeri d'Exterior rus, Radion Miroshnik, ha explicat als mitjans estatals que Ucraïna està intentant sembrar el pànic entre la població russa.
Són una sèrie d'actes terroristes flagrants. Són xifres colossals que parlen d'una escalada deliberada i de l'ús de mètodes terroristes per atacar civils i infraestructures civils.
Fins ara no era habitual que els drons ucraïnesos causessin tantes víctimes a Rússia. Això en bona part s'explica perquè el Kremlin ha desprotegit les regions per concentrar la immensa majoria de les seves defenses antiaèries a Moscou. Segons dades oficials, durant el mes de juliol, només un sol dron d'entre els més de 6.000 que va llançar Ucraïna contra Moscou va aconseguir penetrar tots els anells defensius.
I no deixem de parlar de Rússia, perquè Síria ha arribat a un acord amb Moscou sobre el futur de les bases militars russes al país, després d'un any i mig de negociacions. El pacte obligarà Moscou a fer canvis, però li permetrà mantenir la presència a Síria malgrat la caiguda del règim de l'Assad, que era un aliat del Kremlin, Jordi.
Rússia té dues bases a Síria, una de naval i una d'aèria. Són clau per Moscou per la projecció militar al Mediterrani i a l'Orient Mitjà. Amb l'acord tancat després de 18 mesos de converses, l'exèrcit rus no s'haurà de retirar, però sí que haurà de reconfigurar la seva presència. L'estat sirià assumirà la gestió de l'aeroport i part del port. Pel que fa a les estructures militars, es convertiran en centres conjunts d'entrenament de soldats russos i sirians. Rússia tenia a Síria un aliat fonamental, Bashar al-Assad, i amb el canvi de règim a finals de 2024 de negociar un acord per mantenir part de les seves bases militars. Durant les converses, Síria va plantejar com a part de les demandes que Rússia entregués a l'Assad, fugit al país, però el Kremlin ho va rebutjar.
Hem sentit els senyals horaris de 2:45 de la tarda. El tifó Delfín ha inundat diverses províncies de l'est de la Xina i ha provocat l'evacuació de més d'un milió i mig de persones i la cancel·lació de gairebé un miler de vols. Es tracta del cicló tropical més potent d'aquest any al país, Laura.
Un tifó que ha provocat pluges torrencials i vents de fins a 151 km per hora en tocar terra aquest diumenge al vespre a Zhejiang, la província al sud i a l'oest de Xangai. Posteriorment s'ha afeblit en forma de tempesta tropical. A Xangai s'han registrat nivells de precipitació rècord en els últims 150 anys que han provocat múltiples afectacions per a residents i turistes.
Ja fa 10 anys que visc a Xangai i és la primera vegada que veig que un tifó ens porta tantes molèsties. Hi ha hagut tanta acumulació d'aigua i és la primera vegada que em trobo en una situació així.
Alerta, si feu teletreball des d'una segona residència, la llei estipula que el lloc on teletreballeu ha de coincidir amb el que es va especificar al contracte o a l'acord de treball a distància assignat amb l'empresa i que qualsevol modificació s'ha de comunicar. Per tant, treballar des d'una segona residència a l'estiu podria portar problemes, Gemma Sagrera.
Les sancions laborals poden anar des de simples amonestacions verbals fins a suspensions de sou, però la realitat és que aquesta modalitat de feina continua sense estar regulada en molts convenis. Això genera problemes i inseguretat jurídica. Des de la UGT reclamen la regularització per posar fi als conflictes. Reyes Solà, secretària nacional responsable de Salut Laboral.
Nosaltres el que demanem és que sigui d'on treballi la persona, es reguli mitjançant la negociació col·lectiva i que el lloc des d'on treballa no determini els drets de la persona treballadora.
Per tant, abans d'imposar sancions als treballadors, qualsevol conflicte hauria de gestionar-se primer a través dels convenis o la negociació col·lectiva.
I a Catalunya ja hi ha 144 municipis que tenen pressupostos participatius, de manera que destinen part de la inversió del consistori al que decideixen els seus veïns. En 10 anys, els ajuntaments que opten per aquesta fórmula han crescut un 35% segons dades de la Fundació Carles Pi, Sunyer i Pilar García.
Aquests municipis són el 15% del total, però pleguen prop de la meitat de la població de Catalunya. Són, per tant, mitjans i grans que tenen més musculatura per gestionar el procés, la recollida de propostes, els informes tècnics, les assemblees deliberatives, les votacions... Amposta, el Montsià, fa uns 10 anys que tenen pressupostos participatius. I també a la Garriga, al Vallès Oriental, on aquesta legislatura han optat per una fórmula mixta. Els alcaldes són Adam Tomàs i Meritxell Budó.
També ens serveixen per a detectar quines són les prioritats d'una part important de la ciutadania.
Un any pressupost participatiu i un altre any a barris.
En canvi, a Mataró, al Maresme, ho van fer 3 anys, però hi han desistit. Segons l'alcalde David Bote, del PSC, el nivell de participació dels ciutadans era baix i el procés és massa llarg i feixuc pels tràmits que s'han de fer.
Els Mossos d'Esquadra detecten un repunt del tràfic d'animals per l'autopista P7. La majoria són cadells de gos que venen de països de l'est sense garanties sanitàries. Girona, Laia Claret.
La Unitat Regional de Medi Ambient dels Mossos de Girona especifica que es tracta de bandes que porten els animals per vendre de països de l'est i poden arribar a multiplicar per 10 els beneficis. El cap d'aquesta unitat dels Mossos, Toni Martín, remarca que moltes vegades els animals són criats i arriben sense garanties sanitàries.
A vegades són menors d'edat permesa legalment, no venen plenament identificats, no s'estan fent els registres adequats i no hi ha unes garanties sanitàries d'aquests animals. A vegades això repercuteix en el comprador d'aquest animal, que està comprant un animal pensant que l'ha criat aquí amb unes garanties sanitàries, amb una garantia genètica, no? Que no pugui tenir una enfermedad genètica i resulta que en aquest control aquell nucli no el té perquè és un animal que ve de fora, que no s'ha controlat com s'ha criat.
Bàsicament el tràfic és de races molt buscades, com ara Chihuahua, Labrador o Golden.
a les comarques de Lleida comença la collita de la varietat més estesa, la Conference, que també és la més sensible a la calor perquè és originària del nord d'Europa. Això es tradueix en menys producció i fruits més petits. Ara bé, les vendes arrenquen amb bons preus per als pagesos. Lleida, Estela Bosoms.
Les temperatures sostingudes per sobre dels 36 graus sumades a la falta de pluges han tingut un fort impacte en la collita de Pera Conference. Unió de Pagesos calcula que en més de la meitat de les finques la reducció de quilos pot oscil·lar entre el 40 i el 80% i amb una mida més petita del que és habitual. Preocupen fins i tot les conseqüències per a la campanya de l'any que ve. Jaume Gardenyes és dirigent del sindicat i productor de Pera Conference.
A part, ens estem trobant els arbres amb un estrès de calor molt gran i ja veurem de cada segona campanya com ens anirà el tema de la floració.
El responsable de fruita dolça de Jarca, Sergi Baluer, alerta fins i tot que el cultiu de la Pera Conference perilla.
Ja estem fent tractaments per protegir les fulles, per protegir els fruits, però bueno, tot i això no és suficient. I amb aquests anys següents, a veure la climatologia, si és un canvi climàtic, doncs nos haurem de començar a adaptar o haurem de fer un altre tipus de peres.
Les finques que en tenen han engegat els sistemes d'aspersió antigelades per mitigar els efectes de la calor.
I el pàrquing del Prat de Peiró a l'accés del Parc Nacional d'Aigüestortes per Espot obrirà parcialment demà dimarts al matí després de l'esllavissada per terra i pedres provocada pel temporal de dissabte. Espot, Pau Rovira.
El director del Parc Nacional, Lluís Florit, explica que els treballs de neteja estan sent més complexos del previst. Demà s'obrirà el sector del pàrquing de Cap de Ferro, que ja és practicable, mentre continuen les tasques a la resta de l'aparcament. Tot i així, la recuperació total, segons Florit, s'allargarà diverses setmanes.
Obrirem demà dimarts, a partir de les 8, estarà obert, i la recuperació encara estarem diverses setmanes. De moment, aquests dies també estem fent valoració de tots els danys. I sí, el que és la part aquesta del pàrquing més afectada, mínim dues setmanes segur.
Davant la previsió de noves tempestes aquests dies, el parc també està revisant els barrancs, les zones de desguàs, les cunetes i els arbres que puguin presentar risc per prevenir nous despreniments o caigudes de troncs. Mentrestant, des del parc s'informa als visitants que poden accedir-hi amb el servei de taxis des d'Espot o a peu pel GR11. També es demana als excursionistes que facin travesses de diversos dies que evitin deixar aquí es pot els vehicles aparcats durant la nit.
Catalunya migdia.
El futur serà verd o no serà? A Green Meteo Mauri t'expliquem per què.
L'important no és només fer les coses, sinó explicar-les.
Sostenibilitat explicada amb exemples concrets i veus que hi entenen. Idees, reflexions i accions per un món més net.
Sí. És una central ja de nova generació.
Green Meteo Mauri, amb Francesc Mauri, a l'API web de Catalunya Ràdio.
I també disponible a la plataforma 3CAT. Grup Grinyó patrocina Green Meteo Mauri. Grup Grinyó, experts en sostenibilitat, valors en futur.
L'eclipsi de la teva vida ja és aquí. I a 3CAT ho tenim tot a punt per viure un dels fenòmens astronòmics més espectaculars del planeta. Una programació especial des de dos miradors privilegiats. La ciutat de Tarragona amb Francesc Garriga i el Parc Natural del Delta de l'Ebre amb Lídia Heredia. Uns instants màgics que et quedaran gravats per sempre. Especial Eclipsi Solar a Catalunya, a TV3, a Catalunya Ràdio i a la plataforma 3CAT, dimecres a la tarda.
Catalunya migdia.
Tret de sortida d'una nova edició, la sisena del Festival Jordi Savall, aquest any marcat per l'eclipsi solar de dimecres, Santes Creus, Montblanc, Valls i Alcover seran els escenaris d'una vintena de propostes que combinen música antiga i creació contemporània. Valeria Obereda.
El concert inaugural, El Cano, la primera volta al món, va a càrrec del grup de música antiga Euskal Barroc Ensemble i comptarà amb la presència de l'actor Jordi Buixaderas, però l'eclipsi serà aquest any el gran protagonista del festival, amb una visió molt particular, com explica Jordi Savall.
L'idea principal és parlar del que hi ha més enllà dels eclipses, perquè l'eclipse és un fenomen que ens impedeix de veure un objecte perquè hi ha un altre objecte que el tapa. I l'idea del festival és donar llum aquests objectes que estan tapats per moltes circumstàncies.
I una de les manifestacions més evidents d'aquesta mirada serà el projecte Dones d'Orient, amb les veus d'artistes de Síria, Armènia, l'Iran, el Kurdistan i el Senegal.
Un homenatge a les dones d'aquests països que tots sabem que estan anul·lades, que no tenen veu, que no tenen possibilitat d'estudiar i d'envolupar-se. I això és donar llum a un eclipse moral i polític que impedeix a aquestes dones de ser el que haurien de ser.
Les entrades estan exaurides per a una de les propostes més originals de la temporada, un concert de Josep Maria Martí en un espai sorpresa a l'hora exacta de l'eclipsi.
I el Festival Riu Avall, que arriba a la 5a edició, creix incorporant més municipis a la xarxa de pobles de les Terres de l'Ebre i el Priorat, on s'han programat concerts. Tarragona, Clara Chavarría Domingo.
Una desena de municipis formen part de la programació que arrenca avui i que durarà fins al 6 de desembre. L'objectiu és apropar la música de qualitat, d'estils diversos, en espais singulars de municipis de l'Ebre i el Priorat. Manel Zaire és el director de Serveis Territorials de Cultura a l'Ebre.
Una oferta que se suma a les que tenim al territori, té una particularitat que articula molt el que és el curs del riu i el tenim present a quasi totes les comarques de les Terres de l'Ebre i ens ofereix una oferta cultural que podem trobar des de música antiga fins a jazz, passant per la lírica. Hi ha tres formats del que en general coneixem com a música clàssica.
Mas de Barberans i els Guiamets s'incorporen per primera vegada a una programació en què la majoria de concerts són gratuïts i que també passarà per localitats com Aldover, Godall, Riba-roja d'Ebre, Miravet o la Palma d'Ebre.
I ara les estrenes de la setmana amb la Clàudia Roses.
Dos setmanes en agosto arriba aquest dijous a Movistar Plus amb 8 episodis ambientats en una illa grega remota. La Zoe, sempre exemplar als ulls dels altres, accepta unes vacances a Grècia per retrobar-se amb ella mateixa. Però aquest descans es converteix en un retrat fosc de la maduresa, el desig i la identitat. I actuen Jessica Rein i Damian Moloney. Netflix estrena Moria, la sèrie biogràfica sobre l'actriu Moria Kazan, just abans que la diva faci 80 anys. Repassa 5 dècades de carrera amb Sofia Gala Castiglione, Griselda Sicalini i Celia Ruth. Més estrenes, Rachel presenta la quarta temporada dimecres a Prime Video.
When I look out at all of you, all I can think about is the talent that has come through here.
Pel que fa a les pel·lícules, Camp Rock 3 arriba divendres a Disney+. Els Jonas Brothers sense Demi Lovato busquen la nova gran estrella del campament més famós. El mateix dia Netflix estrena No se desea buena suerte, amb Sunny Sandler com una noia que aconsegueix el paper protagonista al musical de l'institut mentre la mare recau en un càncer.
I anem ràpid als esports, queden 19 minuts per les 3. Ernest Macià, bona tarda.
Bona tarda.
10 d'agost, ja sí. Ho podem dir, eh? Aquesta setmana comença la Lliga Primera i a Segona.
És d'hora, sembla d'hora, però no. I a més, tot i que la Lliga comença aquesta setmana, molts equips encara tenen la feina per fer. El Barça va jugar dissabte un triangular a Udine i el Barça, que hem de dir que no comença la Lliga aquest cap de setmana encara, té dos expedients calents i que són, a més, molt importants. Continua preparant l'inici de la temporada, encara sense bona part de la plantilla, tot i que, per exemple, Joan Fito, com estem? Bona tarda.
Què tal, Macià? Bona tarda.
A poc van tornant els futbolistes. Qui no va viatjar a Itàlia va ser Marc Casado, tampoc va viatjar a Roni Bartagi. Atenció, perquè avui l'extrem suec no ha pogut acabar l'entrenament.
A veure, ho explica, ho avança el diari Esport, possible lesió greu de Roni Bartagi. No ha pogut completar l'entrenament d'aquest matí. Explica l'Esport que Roni s'hauria fet una lesió greu al genoll. Ja en va patir una fa uns anys Rooney. Encara no hi ha comunicat del Barça. El Barça no ho ha comunicat. El club parla de tema delicat, per tant, a l'espera d'aquest possible comunicat, si es confirma la notícia, Roni Bartagi podria estar allunyat uns mesos dels terrenys de joc a causa d'aquesta possible lesió greu al genoll. El suec no va viatjar dissabte a Udine per evitar possibles lesions, pendent de resoldre el seu futur. Tampoc ho va fer Marc Casado, també pel mateix motiu. Per tant, la notícia és que Roni Bartagi, segons l'Esport, podria tenir una lesió greu al genoll.
Bé, seguirem aquest expedient de Bartagi, que sembla, doncs, important, perquè es podria perdre bona part de la temporada. I a hores hores d'ara, Deco té dues carpetes obertes que són molt importants perquè el Barça està treballant, no?, amb dos casos, un que entra i l'altre que surt.
Sí, diversos noms sobre la taula. El primer, el que s'ha de resoldre més ràpid, és el de Ronald Araujo. S'hauria de fer oficial les pròximes hores la seva sessió al Liverpool. Està tot acordat. Araujo, que assumirà el Liverpool el 100% de la seva fitxa, la pagarà tota i es guarda una opció de compra no obligatòria a final d'aquesta sessió d'entre 50 i 60 milions d'euros. Els altres dos noms calents són els de Rodri i de Ferran Torres, tots dos encara de vacances, han de tornar aquesta setmana a la feina. En el cas de Rodri, el Barça vol intentar evitar que es reincorpori als entrenaments del Manchester City. Ahir, però, el seu entrenador la temporada vinent, Enzo Maresca, va dir que l'espera el dimecres.
Yes, at the moment he will be in Manchester on Wednesday. There is not any update.
Diu Maresca que l'espera dimecres, hauria de passar les proves mèdiques dimecres. Rodri es va operar de l'esquena fa unes setmanes, s'hauria de reincorporar a la dinàmica del City el divendres. L'altre nom és el de Ferran Torres. Acord total entre Ferran i el Barça. Falta ara que el Barça es posi d'acord amb el Paris Saint-Germain. El Paris encara no ha fet arribar una oferta per Ferran. Quan la faci arribar, el Barça valorarà aquesta oferta i, en principi, estan condemnats Barça i Paris Saint-Germain a posar-se d'acord perquè, recordem que Ferran acaba contracte la temporada vinent i, per tant, el gener podria negociar amb qualsevol club. Tots dos, Rodri i Ferran, doncs s'haurien d'aclarir aquesta setmana en la qual entrem.
Molt bé, el que no sabem si s'aclarirà aquesta setmana o si s'aclarirà mai, és un jugador que avui ha tornat a la feina després del Mundial i que respon al nom que ja sabrà tothom, de Julián Álvarez.
Sí, perquè avui era el dia Julián, perquè tornava a la feina amb l'Atlètic de Madrid, s'havia de retrobar amb Diego Pablo Simeone. No serà així perquè l'Atlètic de Madrid ha tornat avui de Seúl, on ha fet una mini gira de pretemporada. Julián ha passat avui les proves mèdiques aquest matí, però Simeone ha donat festa a la plantilla fins dimecres, per tant, no s'ha retrobat amb Simeone. A més, Simeone no estava a Madrid, no ha tornat amb l'expedició de l'Atlètic de Madrid de Seúl, per tant, no s'han pogut trobar Julián i Diego Pablo Simeone. Ho faran dimecres, quan l'Atlètic de Madrid torna als entrenaments. El Barça insisteix amb Julián, espera un gest del davanter argentí, però, de moment, fins dimecres, doncs, paciència amb Simeone, amb Julián i també amb l'Atlètic de Madrid.
Molt bé, això pel que fa al Barça masculí. El femení, males notícies, perquè hi ha una jugadora important que potser no té una lesió tan greu com la de, potser, de Bardaggi, però és una lesió de diverses setmanes.
Sí, s'ha lesionat Quica Nazaret, lesió a l'adductor major de la cuixa esquerra, 4 setmanes de baixa. Com sempre, l'evolució et marcarà la disponibilitat i el retorn amb l'equip. El Barça acaba avui la seva estada en camp. L'equip torna avui, per cert, trobada en camp entre l'Andorra i aquest Barça femení, amb Gerard Piqué al capdavant. S'han trobat Piqué amb Pere Romeu també a Maitana. Dimecres, primer amistós de la pretemporada, a les 7 de la tarda, el Johan contra el Montpellier.
I l'Espanyol, doncs, que ja compta els dies que falten per debutar a la Lliga, perquè aquesta setmana torna el futbol de primera divisió i els blanquiblaus debuten a casa, Josep Gaia, diumenge contra el Llevant.
Sí, aquesta setmana arrenquen els entrenaments previs d'aquest primer partit i diumenge a les 7 de la tarda estrena la Lliga contra el Llevant a l'RCD Stadium. Pel que fa al mercat de fitxatges, l'Espanyol continua volent reforçar la plantilla. Segons apunten diferents mitjans italians, l'Espanyol està negociant amb l'Inter de Milà per incorporar el futbolista francès Isiaka Kamate. El traspàs rondarà els 3 milions d'euros i el conjunt italià es reservarà el 50% d'una futura venda. Kamate ha jugat aquesta temporada a l'Inter Sub-23, a la Sèrie C italiana, i és un jugador que pot fer tant d'interior com d'extrem. S'espera que aquesta setmana es faci oficial el fitxatge i així es converteixi en la cinquena incorporació de l'equip de Manolo González.
L'Espanyol masculí, que debutarà diumenge a la Lliga, el femení, que encara li queden més de 15 dies.
Exacte, l'Espanyol femení continua preparant la temporada 26-27. Dimecres, les blanquiblaves jugaran el tercer partit amistós de pretemporada. Serà contra l'Europa a les 7 de la tarda a la ciutat esportiva Dani Jarque. Dissabte jugaran el quart amistós, serà contra el Badalona, també a les 7 de la tarda.
Minuts i seran les 3 de la tarda. Al Madrid aquest matí s'han incorporat alguns dels jugadors internacionals que van jugar al Mundial, entre els quals Carles Vila, el francès Kylian Mbappé.
Els altres 3 jugadors que han començat aquest matí els entrenaments són Cucurella, Konaté i Tchouaméni. Encara faltarà un altre internacional per completar la plantilla, l'anglès Bellingham, que no s'incorporarà fins dimecres, tot esperant, això sí, que hi hagi altres novetats pel que fa els reforços abans del començament de la temporada. Els que han arribat avui han passat el pertinent test físic, la revisió mèdica, abans de posar-se a les ordres de José Mourinho. Tot això el mateix dia que una de les incorporacions mediàtiques de l'equip blanc, el portuguès Bernardo Silva, ha celebrat els seus 32 anys amb la resta dels seus nous companys. El Madrid encara ha de jugar dos amistosos més abans del començament de la Lliga. Dimecres, sense cap dels jugadors que avui ha arribat, ni tampoc Bellingham, s'enfrontaran al Deportivo de la Coruña, el tradicional trofeu Teresa Herrera. Dissabte jugaran contra el Schalke 04 alemany. De moment, els blancs han disputat dos partits de pretemporada, amb un empat a dos gols davant la Fiorentina i una victòria aquest cap de setmana per 1-2 contra el Ferencváros. Recordem que el Madrid ha ajornat el primer partit de Lliga i que debutarà la segona jornada a Cornellà contra l'Espanyol. De fet, la seva estrena al Bernabéu no arribarà fins al 22 d'agost davant la Real Societat.
I aquest cap de setmana han començat diverses lligues europees. Per exemple, els Països Baixos. Hem estat pendents, Joan Feitó, del debut de Ter Stegen, que va guanyar la primera jornada amb l'Ajax.
Sí, va debutar més Ter Stegen amb victòria. Porteria 0-2 amb el Zola. Debut perfecte per a Ter Stegen, que va ser elegit el millor jugador del partit, i també per Michel Sánchez, l'extècnic del Girona.
Un ex del Barça que ha fet ja el primer entrenament amb el PSG.
Sí, Lucas Digne, que arriba al PSG procedent de l'Aston Villa, va ser presentat ahir com a nou jugador del club parisenc. El seu rol com a veterà serà el de suplir a Nuno Mendes quan el portuguès no estigui disponible. Digne té 33 anys i jugarà fins als 36 al París si compleix, evidentment, el seu contracte. Podria debutar, a més, el dimecres a la Supercopa d'Europa, precisament contra l'Aston Villa, que és el seu ex-equip.
Molt bé, un autèntic golaç a la Lliga B a Portugal, golaç de Pau Víctor, no?, amb l'Sporting de Braga.
Sí, al camp d'un equip cridat a evitar el descens, el Moreirense, que va empatar en el temps de descompte. Els portuguesos van fitxar fa 15 dies el jugador del Barça per 12 milions d'euros, més 3 en variables.
Ahir va ser el torneig històrics passant calor, Joan.
Passant molta calor.
Passant molta calor i veient com l'Europa s'enduia el torneig de manera merescuda.
Sí, un bon partit de futbol. Quan s'havia disputat mitja hora el partit, ja guanyava per 3-0 l'Europa al Badalona. A segona part, els de Gràcia van aconseguir neutralitzar la reacció del Badalona, que es va arribar a posar 2-3, i el partit va acabar 2-5. És el segon torneig que els històrics que suma el Badalona, 40 edicions, segon torneig pel conjunt graciens.
Molt bé, l'Europa.
L'Europa, sí.
L'Europa, eh? Has dit em sembla que has dit el Badalona.
Segon torneig, segon de l'Europa.
De l'Europa.
Sí.
I atenció, perquè bé, atenció, ja fa dies que en parlem d'això, però sembla que hi ha cada vegada més federacions que responen a la FIFA. Eh?
Sí, la centroamericana, l'asiàtica, han respost a la FIFA en un comunicat fet públic avui. Demanen més transparència a l'organisme arran de l'intent fallit de crear una filial per comercialitzar la Copa del Món. També critiquen la falta de membres electes a la reunió que la Federació Internacional va fer la setmana passada al Marroc.
La setmana passada parlàvem de la pluja de medalles a l'europeu que es fa a París, de natació. Bé, avui ha començat la natació en línia, aquí segurament no hi haurà tantes medalles, i competeixen Carles Vila, però 8 catalans.
A la jornada d'aquest matí cal destacar la classificació d'Ainhoa Campabadal i Irene Círcules per la final d'aquesta tarda dels 4x200 lliures femenins. L'equip espanyol ha acabat al segon lloc de la seva sèrie eliminatòria. Ian Florencio ha estat cinquè a la sèrie dels 4x200 lliures masculins. El barceloní Nil Cadavall també ha quedat eliminat als 100 metres braça. Demà al matí, Luca Hoek disputarà les sèries eliminatòries dels 100 lliures. Els 4x100 estils mixta, demà hi participen Nil Cadavall, Ian Florencio i Naira Sobreviela. Demà mateix es disputen a la jornada de tarda les finals d'aquestes modalitats. Dels catalans, Ainhoa Campabadal ha progressat molt als 200 metres lliures amb opcions de disputar la final i fins i tot lluitar per alguna plaça de podi. També caldrà estar atents a Irene Círcules, que arriba en un gran estat de forma després de batre rècords nacionals en categories de formació durant el mes de juliol al trofeu Club Natació Sabadell. Competirà les proves de 50 metres i 100 esquena amb l'objectiu de consolidar-se en l'èlit absoluta. Hi ha 12 nedadors més a l'equip espanyol en aquest europeu que neden en clubs catalans, alguns amb opcions de fer un bon paper a París. El que té més números per lluitar per les medalles és Hugo González, nedador mallorquí del Club Natació Terrassa. El triple campió d'Europa és candidat al podi als 100 metres, als 200 esquena i als 200 metres estils. A la categoria femenina, la mallorquina Estella Tonrat arriba amb el segon millor temps a l'europeu, als 200 metres esquena, només per darrere de la bielorussa Anastasia Skurdai. Hi ha un grapat de grans estrelles en aquest europeu de natació. La més valorada és el francès Léon Marchand. Nadarà a casa amb opcions de medalla a totes les proves que disputarà als 200 metres, 400 estils, als 200 papallon i també als 400 lliures. També caldrà estar molt atents a la sueca Sara Sjöström, que per aquest campionat només disputa els 50 lliures i els 50 papallona, on és la clara favorita la medalla d'or. La neerlandesa Marit Stenbergen disputarà 5 proves. Té el rècord al món, recordem-ho, als 100 lliures. El britànic Adam Peaty vol recuperar el títol al 100 braça i els italians Tommaso Econ i Nicolò Martinenghi són també els favorits a les proves de velocitat d'esquena i braça.
I de l'europeu de natació i d'atletisme, perquè avui ha començat a Anglaterra, a Birmingham, el campionat d'Europa, una de les cites més grans a la temporada en atletisme. Fins diumenge hi ha 1.600 atletes de pràcticament 50 països que competeixen per convertir-se en això, en campions continentals, amb moltes de les grans estrelles mundials i amb una, Josep Gaia, important representació del nostre país.
Sí, en total són 22 atletes d'origen català que competiran a Birmingham. 19 ho faran amb llicència federativa catalana, mentre que també hi haurà l'andorrà Nahuel Carabanyà, nascut a la Seu d'Urgell, i dues atletes amb llicència d'altres comunitats autònomes, Maria Vicente, amb llicència pel País Basc, i l'Erato Pagès, amb llicència per Madrid. Aquest matí, l'esplui Jaime Guerra s'ha classificat per la final de demà de longitud després de fer la sisena millor marca de les semifinals. D'altra banda, l'atleta del Barça, Pablo Sánchez Valladares, ha acabat cinquè de la seva sèrie de 800 metres i no disputarà la final. Aquesta tarda serà el torn de la barcelonina Laura Redondo en la classificació de martell A i B, i fins a 6 catalans podrien participar a la final de 4x400 mixt. Més enllà de la representació catalana, l'europeu reunirà bona part de les grans figures de l'atletisme mundial. Entre ells, noms com Armand Duplantis, actual campió del món i gran referència del salt en verge, Mattia Furlani en longitud o Maria Pérez en mitja marató.
El Mundial de MotoGP ja ha cobert la primera cursa de la segona meitat de la temporada. A la Gran Bretanya, el poder de les Aprilia, Damé Aguilar, va deixar Marc Márquez empipat i preocupat.
Marc Márquez va marxar molt empipat. Les Aprilia són implacables. Marc Márquez diu que amb la Ducati fa, però no és cert. Aquest cap de setmana ha enviat un missatge a la fàbrica.
Y poner cada uno de su parte para hacerlo mejor.
Això va ser dissabte, un dia que hauria pogut criticar el fabricant dels pneumàtics Michelin i va callar. Novè dissabte i setè diumenge és un bagatge menor. Silverstone estava marcat com a difícil, però ha resultat ser molt difícil perquè, a més, Márquez, Marc, no ha estat la millor Ducati. Aquest privilegi el té Àlex Márquez, ahir quart. El tro de Cervera s'encomana ara al circuit Talismà d'Aragó, però conscient que ha de poder rendir a tot arreu.
Sí, depende de cómo rindan los otros pilotos en los circuitos donde yo o donde he conseguido más mejores resultados. Veremos. Sí que es cierto que este era uno de los que tenía marcados en rojo, pero bueno, ahora vienen tres, cuatro circuitos que si queremos hacer algo debemos atacar.
La general de MotoGP s'obre una mica. Hi ha sis pilots amb un marge de 56 punts. Lidera Jorge Martín i tanca el grupet el guanyador d'ahir, Raúl Fernández. Aprilia està donant una lliçó i segueix desenvolupant una moto a qui només li queden 6 mesos de vida.
I per cert, a mi aquest diumenge es va tancar el Mundial d'Enduro a Gales. Els títols importants estaven ja decidits a favor de Josep Garcia, però el pilot Soria no va renunciar a afegir més victòries, no, Damià, al seu palmarès.
A Ryder Gales, el 9 vegades campió del món va aconseguir un nou doblet, de manera que surt invicta a la categoria Enduro 1 amb 14 victòries, i a Enduro GP deixa un bon balanç amb 10 victòries en 14 curses. Josep Garcia a 3CAT Info.
Sí, la veritat que un cap de setmana increïble, increïble per tancar aquest any tan brutal. Venir aquí sense pressió, sí que és una sensació rara perquè, o sigui, jo em poso pressió a mi mateix, però és una sensació rara perquè no és una pressió com extra, no? Cada vegada et dona l'extra també. Però he demostrat que el meu objectiu el tinc clar, que és sortir cada dia a lluitar per la victòria.
El Mundial d'Enduro 2027 ha de començar a Huelva el primer cap de setmana del mes d'abril de l'any que ve.
I ahir vam tenir una ciclista catalana a l'elit del ciclisme mundial. El Tour de França, la prova més important, va veure com Pau Lablasi aconseguia una de les posicions de privilegi. I ara toca saber, Isaac Vilalta, on correrà l'any que ve.
Sí, sí, la Paula ha estat excepcional en aquest Tour de França, tot i passar alguns dies, no diria que crítics, però sí molt durs, tant físicament com, sobretot, mentalment. Al final, però, ha fet un tram final de prova excel·lent. Ha acabat cinquena a la general, ahir va ser segona a l'última etapa i, sobretot, ha treballat i moltíssim per tal que Elisa Longo Borghini, la seva companya d'equip, acabés al podi a la tercera posició. Tant que, després de l'etapa, ni ella mateixa, la Paula Blasi, s'havia adonat que va guanyar dues posicions a la general, passant de la setena a la cinquena just aquest últim dia.
M'acabo d'enterar així de vosaltres, així que sí, sí. Al final, quan tens un objectiu tan gran que és fer podi amb l'equip, se t'oblida una mica el teu propi resultat. Però, hòstia, ara mirant-ho, jo ahir mirava el clàssic a la setena, a dos minuts del top 5, diu, va, des igual, vés a pel podi a Elisa, i ara, jo, les coses poden canviar.
Jamie Follering ha guanyat el seu segon tour per davant de Casiano Viadoma i Elisa Longo Borghini. Paula Blasi, 23 anys, i en la seva primera participació a la ronda francesa ha estat cinquena. Ara cal saber on correrà l'any que ve. Aquesta setmana el seu entorn vol decidir i deixar clar quin és el seu futur. Pot continuar a l'UAE, té un any més de contracte amb una clàusula de 100.000 euros, pot anar al Lidl Trek o pot anar al Movistar, que ha agafat avantatge aquestes últimes setmanes. Qui segur que anirà al Movistar és Mireia Benito. La de Llorenç del Penedès tanca una etapa a l'AG Insurance i ho fa després d'un excel·lent tour en el paper de gregària treballant, entre d'altres perquè Kim LeCour, la seva companya, guanyés una etapa en aquesta edició.
Gràcies, Isaac. Fins aquí al Catalunya Migdia. Demà més, a les dues.